Amics teatreros, no patiu perquè la Clara Col s'acomiada. Avui és la darrera secció de la temporada, però marxa deixant-nos una pila de propostes i de recomanacions per aquests mesos d'estiu. Així que atents, preneu nota o recupereu el podcast perquè hi ha molta, molta teca avui dia de comiat. Clara, bon dia, ben tornada.
Hola, molt bon dia.
Si vols veure teatre, si vols recuperar propostes, si et vols moure una mica, no falta activitat i propostes interessantíssimes al llarg de tot l'estiu.
Sí, sí, sí.
No fluixeja ni a l'agost ja, pràcticament.
No, no, realment hi ha molta activitat. Estem ara acabant temporada. De fet, encara queden bastantes obres dintre del que és la temporada que va de setembre a juny. Vull dir que podeu recuperar encara espectacles potents a la cartellera. Comencen tot el Festival Grec també amb moltíssimes propostes. Les sales continuen fent teatre, algunes inclús a l'agost també estan obertes. I ara estem també començant a veure tot el que són els avenços de temporada de l'any que ve. Vull dir que ara mateix hi ha molta informació de teatre, que a vegades costa una miqueta bussejar amb tantes obres, però realment ja veureu que hi ha molta... El Lliure va presentar temporada, el Teatre Nacional també, la Sala Beckett, tothom va començant a desgranar el que serà la temporada propera i té molt bona pinta. La veritat és que hi ha propostes molt interessants.
Sales potents, importantíssimes, com deia la Clara, que ja han avançat com arrencaran al setembre i que estan venint entrades i t'empatxes una mica, dius,
sí, sí, sí.
Per on començo, no? Què vull veure aquest estiu? Em reservo ja dies de tardor.
Sí, sí, que passa que, clar, això que comentàvem durant tota la temporada, que realment hi ha els espectacles que s'exhaureixen les entrades d'una forma rapidíssima i cada cop hi ha més gent que va molt de pressa a comprar-les i està bé aquestes avançades. A més, de fet, si sou espectadors habituals, i mireu-vos-ho perquè hi ha moltes sales, el que fan és a vegades envien la informació abans als espectadors més fidels. Tenen alguns beneficis, tenen abonaments especials per poder ser els primers a agafar entrades. Vull dir que si realment teniu temps i us agrada anar al teatre, mireu-vos-ho perquè les sales us ofereixen moltes propostes i maneres molt còmodes i fàcils de poder comprar les obres, entrades per les obres.
En aquesta darrera tria que ens ha preparat la Clara, no hi podia faltar el Grec, perquè el Grec és sinònim d'estiu teatral.
Exacte, i tant, a casa nostra tenim la sort d'aquest festival tan potent i que fa tants anys que tenim durant tots els estius, que té com a epicentre una miqueta el Teatre Grec, que s'obre només en aquestes dates, que és un espai que realment té una màgia molt especial, no? Sí que és un lloc que potser no és el lloc més còmode, però que és una experiència molt diferent del que és habitual, no?, d'una sala de teatre, i que us convido molt també, si no ho heu experimentat, ja sigui en un concert o en una obra de teatre, aquell espai que ens transporta a temps molt antics i que realment és graciós perquè, bueno, clar, tu seus allà com a espectador i no ets conscient de les dificultats que comporta programar un espectacle allà, perquè només per fer, per exemple, les llums, que és un aspecte fonamental en qualsevol producció, clar, necessites foscor per poder fer les memòries, per poder enfocar bé totes les llums, i clar, allà costa molt, a més, aquestes dates, es fa fosc molt tard, i això dificulta molt la feina dels tècnics. Però realment aquella experiència d'entrar en aquell espai més tan gran i veure com es va fent de nit i com l'espectacle es va desenvolupant és preciós. Però no només passa el Teatre Grec, el Festival Grec, sinó que té allà com a epicentre, però realment tota la ciutat de Barcelona es volca, totes les sales, les petites, les grans, es volquen en aquest festival i totes inclouen espectacles dintre de la programació del Grec.
Un Grec on hi ha hagut relleu, com serà?
Doncs mira, sí, el Cesc Casadesús, que va ser el director durant aquests darrers anys i que va posar aquesta empremta molt característica seva, que ens va fer viatjar per tot el món, no? Cada festival, cada Grec era viatjava per un continent i ens transportava allà. En aquest cas, Letícia Martín Ruiz agafa el relleu del Cesc Casadesús i presenta el seu primer Grec, i ella en les seves presentacions explica que ha concebut aquest primer Grec com una oportunitat per analitzar la societat contemporània a través de la mirada dels diferents artistes nacionals i internacionals. I una miqueta el que proposa és que la visió crítica i poètica del món que proposen aquests artistes estigui una miqueta al servei dels espectadors i espectadores. Això es tradueix, doncs, en un fotimer d'espectacles molt diversos, també de música, de circ, de dansa, de teatre, totes les arts escèniques són presents en aquest festival. I ja us dic, moltes propostes nacionals i també internacionals de gran nivell que es podran veure durant aquests mesos d'estiu a Barcelona.
Era la Letícia Martín, era adjunta a la direcció artística, em sembla, del Liceu.
Sí, exacte.
Té un bagatge important.
Sí, sí, sí. I agafa les regnes d'aquest festival, que, clar, vulguis o no, això comporta feina durant tot l'any. Si tu mires la programació, més són espectacles que s'han de tancar molt de temps. Vull dir que deu ser bastant bèstia la maquinària que comporta la programació del Grec. Sembla que ara només amb 2 mesos passa tot, però, clar, això porta moltíssima feina molts mesos abans.
Una molt bona opció, una opció fiable, segura, al Festival Grec. Poesia en aquests acords.
Sí, sí, sí. Si busqueu per internet i veieu el teaser d'aquest espectacle que es diu Forever, de la companyia Colunca, veureu que a part de la poètica de la música que ens acompanya, la poètica de les imatges és molt potent també, perquè és una companyia basca que el que fan són treballen amb màscares. Amb màscara neutra, però unes màscares molt especials, que d'alguna manera quan veus les imatges no ens transporta una mica d'espectacles familiars, però en aquest cas no ho és, un espectacle per adults que parla de la família, que parla del desenvolupament al llarg dels anys de la vida i de les relacions d'una família que ens pot connectar ràpidament amb la nostra, i amb aquestes màscares, que és molt curiós perquè el treball de màscara neutra és un treball, pels actors, pels intèrprets, és molt potent a nivell corporal, no? Perquè amb la mateixa cara, clar, les persones expressem moltíssim, no?, amb les cares i amb les expressions facials, però aquesta tècnica de la màscara neutra, clar, el que fa és que la cara no canvia mai i és el cos el que canvia, i realment és la gent que en sap d'aquesta tècnica, de cop, només amb el cos sembla que la cara canviï, i és una cara que no canvia mai perquè és una màscara. I realment aquesta companyia treballa molt bé aquesta tècnica i veureu que són unes màscares molt especials i ens presenten un espectacle durant 4 dies al Teatre Condal del 23 al 27 de juliol que es diu Forever i és una història de com una família es va allunyant del que va somiar que seria, reflectint amb humor i ironia les contradiccions de l'amor, posant el focus en temes com la maternitat, l'educació, la discapacitat o la incomunicació. A més, és un espectacle sense paraules, que comunica molt, però alhora també juga amb aquesta incomunicació de les famílies a través d'aquests personatges silents, no? És una companyia basca que es diu Colunca Teatro, que es va formar a Hernani l'any 2010 i ha actuat a més de 30 països. I el seu teatre, doncs això, amb aquest silenci, amb aquestes, que sembla que comuniqui poc, però comunica moltíssim. I amb un gest que crea molta bellesa i transmet moltíssima emoció. I sempre amb aquests tocs humorístics, que aquest tipus de proposta sempre hi ha, no? Aquesta tendresa que alhora reblen així amb una mica d'humor que també va molt bé.
Llegir en alguna banda que tant et pots cargolar de riure en algun moment com que se't glaça la sang al cap d'uns minuts.
Sí, 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 veieu les imatges, realment són molt boniques. Són aquelles propostes potser una miqueta diferents, no?, que quan les veus dius això potser és per canalla i no només. I us convido molt a que pugueu doncs, descobrir aquestes altres tècniques escèniques que això amb cap paraula i amb molt de gest ens pot explicar moltíssimes coses.
5 úniques funcions del 23 al 27 de juliol al Teatre Condal Forever de Colunca.
Hola, sóc en Marc, membre de les Brigades de Confusió Popular, que aquest juliol farem la segona interferència de teatres de campanya al Grec, aquí a Arc de Triomf, aquí al Passeig Lluís Companys. El que ens fa por, com que el que farem és fer un forat aquí a terra per intentar saber una mica qui som i qui no som, ens fa por que aguanti, però bueno, a priori és ferm com una mala cosa. Al final, teatres de campanya, el que fem amb les accions és fer sonar aquestes ciutats, fent una interferència per despertar la gent, com un toc de matinades al dia d'ofici gros. Agafem Arc de Triomf una mica com a epicentre de Barcelona per fer aquest concert.
En Marcelí Cruz està explicant moltes coses, però és un projecte molt diferent, especial, no?, aquest dels teatres de campanya.
Totalment. Sí, sí, durant 2 dies aquest espectacle gratuït el trobareu a l'Arc de Triomf de Barcelona, aquest sí que és per tots els públics, amb un títol que ja, a veure, explica moltes coses, anem a veure si no em deixo res.
És llarg.
Diu Teatres de campanya, Interferència 2... Breu inici d'aproximació a l'acomiadament del trajecte comtal per la porta de l'arc del darrere, trajecte a 110 bits per minut, no? Teatres, i això és el Teatres de Campanya del Mar Salicru. És un concert esbojarrat que el que fa, si mireu la fitxa artística, quan surten els intèrprets, hi ha molta gent, inclús alguna batucada.
Gegants.
Sí. Mireu-vos-ho perquè fa molt de riure. I d'alguna manera és un concert, això que diuen ells, que és experimental i caòtic, amb els sons i les imatges que produeix una ciutat en el seu dia a dia. I ens ho proposa un músic i artista de cita a convertir la vida quotidiana en un gran espectacle. És un concert de ciutat, diuen, a partir de pneumàtiques urbanes, obres públiques, sons de sirenes, pirotècnia civil, turistes imaginaris, brigades municipals, himnes corals, homenatges florals, balls de gegants. Bé, és tot el soroll i la vida que ens trobem en una ciutat en el dia a dia i també en un dia festiu, que explotarà el 5 i 6 de juliol allà a l'Arc de Triomf.
Tota de cop, no?
Sí, crec que sí. No us en puc dir massa cosa més, però jo crec que la cosa pinta força bé.
Són 40 minutets molt, molt intensos en què tot es congela i després ja et deixen tornar a la teva vida,
exacte,
al teu dia a dia, després de tanta intensitat. I en aquestes recomanacions de final de temporada recalem a la Sala Beckett, també.
Sí, la Sala Beckett ens proposa un doblet prou interessant, tant a la sala de dalt com a la de baix, a més amb dos dramaturgs d'aquí casa nostra, que tenen una llarga trajectòria tant un com l'altre. Primer us proposo Tu em vas prometre una història d'amor, d'Helena Tornero, que va ser la dramaturga resident d'aquesta temporada a la Beckett, dirigida en aquest cas per Israel Solà, que és el director de la Calòrica, i que ha fet ja duet amb l'Helena Tornero en altres ocasions. Tu em vas prometre una història d'amor, en realitat és una història d'una escriptora que intenta escriure una història d'amor, i que ella es pregunta que què ens passa amb les històries d'amor, perquè generen atracció, addicció fins i tot a unes persones i repulsió a unes altres, perquè això passa. Què ens han ensenyat aquestes històries sobre l'amor? Perquè unes històries que abans semblaven romàntiques, no? Puc pensar en Pretty Woman o tantes altres, ara ens semblen històries de terror gairebé.
Sí, que han envellit molt malament, oi?
Molt malament, però bueno, que formen part del nostre ADN gairebé.
Sí, sí.
I ella es pregunta si es pot escriure una història d'amor contemporània i sobreviure a l'intent. I amb aquesta, també amb aquest punt humorístic, l'Helena Tornero ens presenta aquesta comèdia divertida i un punt esbojarrada, dirigida per l'Israel Solà, que a més té aquesta forma de dirigir...
De la Calòrica,
tan,
no?
De la Calòrica, tan física, tan propera, que és un duet que jo crec que serà molt, molt recomanable, aquest muntatge.
I seran uns quants dies, afortunadament.
Sí, això també passa en el grec. Hi ha propostes que són de molt pocs dies, no? Són companyies que venen d'altres bandes poder o que duren poquets dies, però hi ha d'altres que és el que s'anomena el grec ciutat, no? Que són, hi ha propostes que formen part de les programacions dels teatres de la ciutat que s'afegeixen a la programació, però què vol dir que estan un mes fent funcions de forma habitual a les seves sales. I és el cas d'aquesta, la Beckett, estaran del 26 de juny al 27 de juliol.
A la Beckett tenim doblet. Tens una altra proposta que vols recomanar?
Sí. Moltes vegades hem parlat de la Sala Trono, com la sala de
Tarragona, no?
que a banda de ser sala, de fa molts i molts anys, sala de proximitat, a més, també és una productora i va produint espectacles de diferents envergadures. Per exemple, fa un parell d'anys van coproduir amb el Nacional l'obra Amnèsia, que va venir aquí a Vilafranca amb la Mercè Arànega, que està dirigida pel Nelson Valente. Vull dir que és una companyia petita, productora petita, però que s'atreveix amb projectes de diferents envergadures. I ara ens proposa un espectacle que està escrit i dirigit pel Josep Maria Miró, també un dramaturg de casa nostra que hi ha...
Premiadíssim,
que s'està veient per tot el món, i que es diu El Monstre, en aquest cas, l'obra. A més, amb Àurea Márquez, Joan Negrier, que és el membre de... ell és una miqueta el motor d'aquesta productora de la Sala Trono, i l'Albert Prat, tres actors supersolvents que segur que amb aquest text del Josep Maria Miró ens transportaran amb una història sobre la necessitat individual i col·lectiva de tenir por. La història va sobre un petit poble de muntanya que veu trontollar la seva aparent tranquil·litat a causa de revisar uns fets ocorreguts fa dècades. I es pregunta una mica a Josep Maria Miró, amb aquesta manera que ell té ell una miqueta inquietant d'encarar els espectacles, per què ens cal construir monstres, no? De què ens protegim construint aquests monstres als quals podem tirar tota la merda una miqueta,
sí,
no?
Sí, i tal tot... qual, no? És el que pensava
sí,
jo també.
Sí, sí, sí. Per què fem això, no? I d'alguna manera ell es pregunta aquestes coses al Josep Maria Miró amb un text que a més ha obtingut el 32è Premi Jardiel Poncela de Textos Teatrals i el 18è Premi Quim Masó. Vull dir que ja ve amb uns premis previs i que segur que serà un espectacle que tindrà molt d'èxit.
també hi seran dies.
Sí, exacte, també del 3 al 27 de juliol a la Sala Beckett.
I ara escolteu atentament. De nou, poesia pura, que tendre.
Sí, sí, ha coincidit, oi? Tota? Sí. A veure, això és un espectacle familiar, perquè el grec també hi ha. No, no és que ja es prodiguin masses espectacles familiars, també ho he de dir. Però aquest sí que el trobeu al Sat Teatre, aquest teatre de Sant Andreu, al barri de Barcelona, és de la companyia La Maquiner, i només el podreu veure dos dies, del 10 i 11 de juliol. Però realment és un espectacle que, com veus, les imatges són molt potents i molt boniques, i explica el mite grec d'un ésser prodigiós, que és l'Eufènix, que cada 500 anys baixa al jardí per pondre un ou, del qual entre flames renaixerà. Aquesta història va inspirar Igor Stravinsky i va compondre una de les seves obres més conegudes, L'ocell de foc, i a partir d'aquesta composició de Stravinsky, la companyia La Maquiner ha desenvolupat tot un espectacle que també combina música electrònica amb moltes treball de màscares, titelles, les imatges són molt boniques, i també fan servir projeccions per una miqueta explicar-nos la història d'aquest ocell que reneix un cop rere l'altre, també amb aquests tocs humorístics que sempre aquestes companyies ens regalen, i les imatges realment són molt boniques. Veureu ous, veureu ocells, veureu tota classe d'animals construïts amb molts pocs elements, un espectacle visualment molt potent que segur que enganxa a tota la família. A més, també
ve... La Maquiner fa uns espectacles d'una qualitat impressionant.
Sí, sí, són aquests muntatges que diem de teatre familiar que s'especialitzen i que tenen un treball físic i visual que ja voldrien molts intèrprets i moltes companyies i productores que ens dediquem a fer teatre per adults, diguéssim. No, no, és molt bonic, realment, el que fan amb molt pocs elements i amb pocs intèrprets. És una obra que ve també amb premis al darrere, va ser finalista als Premis Max 2016. 2016, imagineu-vos, també passa això, la trajectòria que tenen aquests espectacles, que està molt
com
bé perquè
allarguen.
Allà estan durant molt de temps fent gires i, clar, vulguis o no, no és com tot. Imagina't com se senta un espectacle que ja porta 10 anys en els escenaris, ja és molt diferent com arriba al públic. Total, que també van tenir el Premi Lorca Teatro Andaluz, el millor espectacle familiar.
L'únic però és, com passa sovint amb les funcions considerades familiars o infantils, només dos dies.
Exacte, sí, sí. Què passa que jo sempre us recomano, si us quedeu amb ganes d'algun espectacle familiar, aquestes companyies que, a més, estan treballant durant tot l'any, entreu a la seva pàgina web, que és possible que trobeu, veureu tota l'agenda i que igual enganxeu algun altre espectacle, aquest o un altre de la mateixa companyia, rondant per aquí, perquè sempre estan en moviment.
I la Clara encara ens ha preparat un bonus track final. Vinga. Amb unes quantes idees més. Cançó, la tenim tots molt interioritzada, l'hem ballat molt, sí. Perquè ens la portes.
Sí, ara sembla que presenti Mamma Mia, però no us ho penseu, que també estaria molt bé. Això és Waterloo, un espectacle que està dintre d'un breu cicle de teatre del País Valencià que tindrà lloc al Teatre Poliorama, que han programat tres espectacles del País Valencià, que es diu, de fet el cicle es diu Amunt al Taló del Poliorama per València.
No és una gala benèfica, com s'havia fet temps enrere?
No, és d'alguna manera per donar suport a les companyies valencianes. D'alguna manera segueix l'estela després de tot de la Dana i moltes companyies van quedar perjudicades, no? I molts agents culturals. I és una mostra de solidaritat. Ara no us sé dir si part de les entrades van a parar...
I van.
Suposo que sí, no?
Sí,
vale, és que això no ho vaig acabar de veure. Però sí que d'alguna manera està bé posar sobre l'escenari català produccions valencianes, perquè n'hi ha de molt potents i que costa a vegades que arribin. I aquest espectacle ens en presenta tres, de tres companyies amb una trajectòria incontestable, que són el Vena Teatre, l'Home Imprevist i l'Horta Teatre. I aquest, cada un d'aquests espectacles té 3-4 dies de programats al Teatre Poliorama. Un és Waterloo, del Vena Teatre, Hoy no estrenamos, de l'Home Imprevist, i l'últim ball, de l'Horta Teatre. I tot això passa entre el 25 de juny i l'11 de juliol. Si mireu allà a la pàgina del Poliorama, veureu cada dia quin es fa.
Una manera còmoda, perquè t'ho porten a casa, de veure què es cou als escenaris valencians, sí, més enllà de la Dana i del que estan patint i els està costant remuntar, no?
Sí, sí, sí.
Ens deies que el grec s'escampa per tot Barcelona i que té mil i una propostes, i també vols destacar el Batec del grec.
Sí, el Teatre Batega, que és aquesta associació que engloba 11 teatres de proximitat de la ciutat de Barcelona, ja fa anys que col·laborem amb el Festival Grec, presentant diferents propostes i fent lectures i també fent produccions. I enguany el que fem són unes lectures, concretament són 5 lectures en diferents teatres, al Maldà, a la Sala Fènix, nosaltres a la Flyhard també en fem una, al Teatre Eòlia i a la Versus Glòries. 5 lectures, mig muntatges, de fet, són lectures però que estan mig muntats, sobre, bueno, a partir de textos de Roger Torns, Eva Lach, Concha Milla i Manel Moreno, Elna Roca i Pol Sanuy i Jumon R. I a vegades aquestes lectures ens serveixen també per, d'alguna manera, per veure com respiren aquests espectacles i si algun es pot programar posteriorment, o potser el veu algú altre i diu, mira, doncs m'interessa i els hi ofereixo una coproducció. Vull dir que és una manera de fer un primer tempteig a aquests textos i presentar-los al públic.
I escoltar com bateguen, no?
Exacte.
I és estiu, no podia faltar Shakespeare.
I tant, ja rebusqueu perquè segur que trobeu propostes que us interessen, jo no he triat unes quantes, però evidentment si sou fans de La Perla i tot el que fan a la Biblioteca de Catalunya, no us podeu perdre la versió que Oriol Brogi presenta de La Tempestat, un text preciós de William Shakespeare, que en aquest cas, amb un repartiment encapçalat per Lluís Soler, els trobareu a la Biblioteca de Catalunya del 25 de juny al 26 de juliol.
Avui mateix, doncs.
Exacte,
que
anem
despistades
ja estrenen.
Amb aquest dimecres, sí, que és una mica dilluns, des d'avui.
Doncs sí, si us agrada l'estil de la biblioteca, aquest tan característic, doncs teniu aquí La Tempestat per fer-vos totes les delícies.
I l'última proposta ens transporta a la Villarroel.
Sí, també, si us va agradar Amèrica, que es va presentar, no sé si va ser la temporada passada, jo crec, de Sergi Pompermayer, un text molt potent sobre, a més, doncs, sobre els indianos, o sigui, les famílies catalanes que van una miqueta fer negoci amb tot el tema de l'esclavatge, i una revisió molt interessant que potser no s'ha fet massa en el nostre país. Us crec que era molt potent amb el Joan Carreras, que estava esplèndid. Si us va agradar aquesta obra, doncs aquesta ja és com una segona part, una continuació temàtica, no segueix el fil, però temàticament sí que connecta. Doncs trobeu Gran Canyón, dirigida pel Pere Arquillué, escrita per Sergi Pompermayer, com comentava. Torna a tenir Joan Carreras, Mireia Xalà, un repartiment molt potent per aquesta visió. Sergi Pompermayer té una forma d'escriure molt, molt interessant, molt xula, i que a vegades també revisita i fa els nostres propis fantasmes, que a vegades no ens els mirem massa, i amb un llenguatge així molt cinematogràfic i molt, molt potent. I la trobeu a la Villarroel a partir del 6 de juliol i fins al 3 d'agost.
Com serà el teu estiu? Hi haurà teatre?
Home, una mica sí. Encara no hem obert la carpeta de l'estiu. Estem encara tancant
temporada.
Anem pas a pas, però bé, molt contents.
Quanta temporada, la Flyhard?
Doncs mira, els acabem a finals de juliol. Ara estem preparant tot el material per presentar la temporada que ve, que a més celebrem 15 anys
ja
d'obertura de la sala. Sí. I una miqueta estem fent això, acabant de tancar la programació de l'any que ve per poder-la presentar.
Abans de marxar de vacances.
Abans de marxar uns dies i que no pari.
Doncs, Clara Cols, moltíssimes gràcies per aquesta temporada que ens has regalat, per totes aquestes propostes. Molt bon estiu.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.